radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Sigueu benvinguts al programa El Campanar. Des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona us saludem en Santi Grimau, al control tècnic, la Montse Sabater i qui us parla ara mateix, Anna Robert. Amb motiu de la solemnitat del Corpus Christi, una de les grans festes de la litúrgia cristiana, Càritas celebra un any més la campanya d'ajuda als més necessitats amb una col·lecta especial per atendre tants problemes sota el lema Pràctica la justícia, deixa la teva empremta. Durant l'any 2015, gràcies a l'ajuda desinteressada de moltes persones i al compliment del manament evangèlic doneu-los de menjar vosaltres mateixos, Càritas va poder apaivagar el patiment de les persones més afectades per la situació social de crisi i injustícia. Càritas continuarà fent aquesta tasca de promoure el desenvolupament integral dels pobres i intentarà resoldre, en la mesura de les seves possibilitats, les causes estructurals que les provoquen. Donem pas ara a la glossa del senyor arquebisbe, Monsenyor Jaume Pujol. Aquest diumenge inicia una sèrie d'escrits sobre l'exhortació apostòlica del papa Francesc, l'alegria de l'amor, que ens parla de la família. El d'avui es titula La família construïda sobre la roca o sobre la sorra.
Déu vos guard. En el primer capítol de L'amoris Letizia, l'exhortació apostòlica del papa francès sobre la família, que comentaré en reflexions successives, es fa referència al Salm 128 que diu, amb belles paraules, «Feliç tu, fidel del Senyor, que vius seguint els seus camins. Menjaràs del fruit del teu treball, seràs feliç i tindràs sort. La teva esposa fruitarà com una parra dins la intimitat de casa teva. Els teus fills seran com plançons d'olivera al voltant de la taula». Aquest és el Salm 128. Des que el salmista va descriure aquesta escena han passat molts segles, però ens hi sentim identificats. Hi ha res més emotiu de contemplar que l'amor en el si d'una família en la qual els pares són el fonament i els fills el fruit d'aquest amor veritable? És una escena de la vida diària o, segons el tràfic de la vida moderna, almenys dels caps de setmana o de les celebracions festives. Compartir els àpats, la conversa, les alegries i les inquietuds podria ser el quadre d'una família feliç. Deixant-nos portar pel símil amb una casa, segons el conegut text evangèlic, podríem dir que és una casa construïda sobre roca, en la qual una parella que s'estime segueix els camins del Senyor, a vegades pot ser de manera poc conscient, i està oberta als fills que són el seu goig i la seva corona. A L'amor és Letizia, el papa ens parla d'aquestes famílies en què un home i una dona decideixen lliurement la donació mútua i posar la vida en comú. Però també ens parla d'aquelles construïdes sobre sorra, no voluntàriament, sinó per egoisme, per manca de preparació o per deixar-se portar per modes de l'època. Són les que es fonamenten en la cultura de l'individualisme o de la provisionalitat, que fugen d'un compromís permanent ja d'entrada, com si la paraula lliurement fos una exigència excessiva. L'exhortació apostòlica no condemna aquestes famílies, ni les unions irregulars, ni les parelles que viuen juntes o les que donen una importància excessiva al banquet nupcial, com si fossin les noces de Camacho, segons el relat del Quixot. No és una exhortació condemnatòria. Sí, hi ha alguna cosa nova en l'alegria de l'amor. És l'actitud amb què l'Església afronta aquestes realitats. No aplica fredament criteris generals a casos concrets. S'acosta a ells des de la proximitat i la misericòrdia. Les construccions sobre sorra han de ser reforçades, no enderrocades, enteses i apreciades per a poder així ajudar-les. Adéu-siau.
És el moment d'escoltar l'Evangeli d'aquest diumenge, dia 29 de maig. És la solemnitat de Corpus Christi. Escoltarem un fragment del capítol 9 de l'evangelista Lluc, versets de l'11 al 17.
El dia començava a declinar i els 12 s'acostaren a dir-li:
acomiada la gent i que vagin als pobles i a les cases del voltant per trobar allotjament i menjar. Aquí som en un lloc despoblat.
Però Jesús els digué:
doneu-los menjar vosaltres mateixos.
Ells respongueren:
només tenim 5 pans i 2 peixos, Si de cas hauríem d'anar nosaltres mateixos a comprar menjar per a tota aquesta gentada.
Hi havia, en efecte, uns 5.000 homes. Llavors Jesús digué als seus deixebles:
feu-los seure en grups de 50.
Ells ho van fer així i tothom s'assegué. Jesús prengué els 5 pans i els 2 peixos. Alçà els ulls al cel. Els beneí. Els partí. I en donava als deixebles perquè els servissin a la gent. Tots en van menjar i quedaren saciats. Després van recollir 12 cistelles dels bocins de pa que havien sobrat.
I una setmana més comptem amb la reflexió de mossèn Joan Magí, que és el president de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Déu vos guard, mossèn Joan Magí. El diumenge 29 de maig celebrem la festa del cos de Crist. Jesús, després de néixer, fou posat en una menjadora. Després de la multiplicació dels pans i peixos, es presentà com el pa de vida, el pa de Déu que treu la fam per sempre.
La paraula encarnada, Jesús, que entrà al santuari no fet per mà d'homes a través de la cortina del seu propi cos, es fa aliment i és llaç de comunió entre nosaltres i Déu. La paraula encarnada que compartim i ens alimenta és esperit i és vida.
A les celebracions litúrgiques de tot l'any ens reunim i anem rebent l'aliment de la paraula proclamada i feta cos. El desig de creixement en la vida que promet Jesús crida la nostra participació cada vegada més conscient.
En l'exhortació Verbum Domini del Papa Benet XVI hi llegim: la fe que neix del trobament amb la paraula divina ens ajuda a considerar la vida humana com a digna de ser viscuda en plenitud, també quan està afectada pel mal. Déu ha creat l'home per a la felicitat i per a la vida, mentre que la malaltia i la mort han entrat en el món com a conseqüència del pecat. Però el pare de la vida és el metge de l'home per excel·lència i no deixa d'inclinar-se amorosament sobre la humanitat afligida. El cimal de la proximitat de Déu al sofriment de l'home el contemplem en Jesús mateix, que és paraula encarnada. Va patir amb nosaltres i va morir. Amb la seva passió i mort, va assumir i transformar fins al fons la nostra debilitat.
La primera lectura, en ambient cultural, ens convida a les trobades de comunió amistosa, buscant sempre la benedicció de Déu.
El llibre del Gènesi ens presenta Melquisedec oferint el pa i el vi per a beneir Abraham, invocant el Déu Altíssim que ens ajuda sempre a trencar les cadenes de l'esclavatge. Abraham, amb la seva organització d'empresa familiar, s'ha ofert a l'acció alliberadora que es manifesta sempre en l'ajuda de Déu i comparteix el resultat de la conquesta. En aquesta menjada amb Déu trobem la comunió dels ben rebuts que ofereixen els seus fidels.
La segona lectura ens exhorta a viure el sentit comunitari del sopar de Jesús, a trobar en l'Eucaristia el lligam que ens correspon com a imatge de la Trinitat Divina.
Realment val la pena llegir amb molta atenció el text de la primera carta als cristians de Corint. Quan mengem el pa i el vi, busquem la comunió entre tots nosaltres, la mateixa comunió que Jesús té amb el Pare i l'Esperit Sant. Fem el memorial de Jesús, l'acceptació de tots en l'amor que supera fins i tot la mort. Menjar el pa i beure el vi és comunió, és evangelitzar amb eficàcia.
El text de l'Evangeli ens fa fixar en el valor comunitari de la nostra presència, unida per l'amor sense límit de la paraula encarnada.
L'evangelista Lluc ens narra la multiplicació dels pans i dels peixos. Jesús ens ensenya la lliçó pràctica de la comunió. Posant a les seves mans el que tenim entre tots els qui ens reunim, veurem com es multiplica per a poder satisfer les més diverses necessitats. És el resultat d'escoltar la paraula i posar-la en pràctica.
Aquesta setmana s'ha presentat l'audiovisual La ruta dels primers cristians de Tàrraco, impulsat per l'Associació Cultural Sant Fructuós i el Centre Tarraconense al Seminari, un recurs que posa de relleu els diferents equipaments museístics i monuments que guarden una relació amb el passat paleocristià de la ciutat de Tarragona. Avui a l'espai de l'entrevista ens acompanya un dels impulsors, el director de l'Associació Cultural Sant Fructuós, Andreu Muñoz. Benvingut.
Moltes gràcies.
Dèiem que la ruta dels primers cristians és un recorregut per diferents equipaments i museus a Tarragona. De quins es tracta?
Bé, és un conjunt d'equipaments que guarden una relació intrínseca amb el patrimoni paleocristià dels primers cristians de Tàrraco. I és una ruta que s'inicia al centre tarraconense del Seminari, amb la capella de Sant Pau, ubicant aquesta tradició atendible, no? Aquesta possibilitat que Pau hagués arribat a Tàrraco. Continua pel Museu Bíblic Tarraconense, l'objectiu del qual és apropar la cultura cristiana antiga al públic en general, la catedral, on guardem les restes del que representava l'espai lligat a la catedral visigòtica, l'última fase històrica, podríem dir, del cristianisme primitiu de Tàrraco. Baixem a l'amfiteatre, l'espai per excel·lència del martiri de Fructuós a Oriologi, amb les seves basíliques sobreposades. Anem al Fòrum de la Colònia, un equipament, sinó un jaciment molt important, en el qual sempre diem que si Pau realment va visitar la ciutat de Tàrraco, aquell va ser l'espai, segurament, l'escenari de la seva predicació. I on a l'època medieval també s'erigia una església dedicada a Sant Fructuós, perquè la tradició ubicava que la casa de Fructuós estava en aquella zona. Baixem cap a la necròpolis, per tant, estem parlant del santuari martirial més important del món hispànic, on es trobaria la tomba dels sants màrtirs, una gran basílica que se construeix a finals del segle IV, inicis del segle V, amb tota la seva àrea, integrant la basílica, la petita basílica funerària, que avui la trobem dintre del centre comercial de Parc Central. I, finalment, la ruta acaba a Sencelles, aquest gran conjunt d'època tardoromana, que és un misteri, que realment no sabem qui va ser el seu titular, ni tampoc sabem la seva funcionalitat, però que els mosaics revelen que aquell comitè o aquella institució que el va fer construir realment va ser un personatge il·lustrat, cristià, que va a representar a través dels mosaics un discurs d'una gran sutilesa teològica.
El proper mes d'octubre farà 3 anys que es va presentar aquesta ruta dels primers cristians gràcies al treball en equip de l'Ajuntament de Tarragona, de la Generalitat de Catalunya, de l'Arquebisbat, coordinats pel Patronat Municipal de Turisme. Quina valoració en fan d'aquest primer període?
Crec que és una valoració molt positiva, i no ho dic com un protocol, o per dir una valoració positiva perquè sí, sinó per una reflexió profunda, no? La primera és que nosaltres partíem d'un patrimoni, el patrimoni paleocristià de Tàrraco, que lamentablement sempre ha quedat relegat i desconegut. Desconegut perquè a la població no se li ha transferit en gran mesura tot aquest coneixement amb un relat. Abandonat. Bé, encara avui dia la ruta presenta unes grans deficiències. Estem davant d'un museu de la necròpolis que està tancat fa ja més de 20 i pico anys, on es conserva la col·lecció epigràfica cristiana més important de tota la península ibèrica, on encara, per exemple, la tomba de Sant Fructuós i la sagristia que formava part de la basílica martirial de Sant Fructuós, que estan en els terrenys de l'actual Tabacalera, doncs pràcticament estan abandonats, no es poden visitar i no hi ha cap projecte previsible a la vista per poder-lo treure a la llum. Bé, són elements suficients per pensar que aquest patrimoni ha quedat com relegat. Objectiu de quan se crea aquesta taula, no? De dir, molt bé, som conscients de la dificultat econòmica que vivim en aquests moments. Som conscients que és un patrimoni que no podem del dia a la nit impulsar-lo, però que hem de donar passos, primer, per la seva revalorització, per donar a conèixer tot aquest món tan ric i tan substancial, tan excepcional que tenim a Tarragona. I hem de començar com a mínim a tenir aquella autoestima pròpia de ciutat, de que som marmessors d'un patrimoni tan important. Perfecte, doncs així vam començar, amb un objectiu també, que aquesta ruta no havia d'esdevenir un concepte només turístic, sinó que pedagògic també, és a dir, no era un producte turístic que tinguéssim que valorar per la quantitat de visitants que venen, sinó per la necessitat de tenir l'autoestima i la consideració de que aquest patrimoni l'havíem de posar en relleu i integrar els interlocutors educatius per tal de que poguéssim transferir-lo també als estudiants. I en aquest sentit, a la taula es va incorporar més recentment el camp d'aprenentatge i la Universitat Rovira i Virgili, en concret la Facultat de Turisme i de Geografia. No? I això ha estat un dinamitzador molt important. A partir d'aquest moment, vinga, necessitats, crear un logotip, crear una estructura intel·ligible, uns tríptics que anunciïn en diferents idiomes aquesta ruta, presentant les jornades de turisme religiós de Montserrat, que tenen un gran prestigi, aquesta ruta. I anar convergint, l'última de les accions, és crear una entrada única per tots aquests monuments. Per tant, el camí recorregut en aquests 3 anys, tot i que sembla lent, però ha estat efectiu, perquè jo crec que al final són reunions una mica, jo ho dic sempre en broma, no?, amb els companys, són de combat. És un ambient molt maco, de tots els interlocutors que has citat, del Museu d'Història, del Museu Arqueològic, del Museu Bíblic, del Diocesà, de tots aquests, però que, a més, aterra. És a dir, anem donant passos progressius per apropar tot aquest patrimoni.
Que també no sols és per la gent de fora que ens visita, sinó també pels de casa nostra.
Clar,
que sovint són uns grans desconeguts els llocs que tenim. No?
Un gran... Sí, just. Perquè, per exemple, doncs, tu ara agafes el conjunt tardorromà de Sencelles, que és una cosa excepcional. Ara s'està fent una exposició molt bonica al Museu Nacional Arqueològic sobre redescobrir Sencelles. Bueno, redescobrir Sencelles. Però, en realitat, per molta gent, gran part de la població és descobrir Sencelles. Perquè és un monument excepcional en l'àmbit hispànic, en les províncies occidentals de l'Imperi Romà. Que ho conegui la ciutadania, que l'estimi, que l'apreciï. Això és una cosa molt important. I després transferir-lo a la resta de població. Oi? Durant aquest temps també s'han anat treballant doncs, diferents eines, en el sentit pedagògic, en el sentit turístic. Tot això va fent camí. I no és fàcil, d'acord? Però penso que és un model en el qual les diferents institucions poden treballar d'una forma transversal, cordial, no esperant grans pluges de milions, que aquestes no hi seran, però amb un treball constant i creatiu es poden donar solucions acceptables.
Parlem ara de l'audiovisual, que dèiem al principi. Aquesta setmana s'ha presentat al Centre Tarraconense el seminari amb un acte presidit pel senyor Cabisbe. Quin és l'objectiu d'aquesta producció?
L'objectiu s'emmarca dintre del que podríem dir dos pilars fonamentals en la difusió d'aquesta ruta. Ja fa pràcticament un any i poc vam posar sobre la taula un llibret en 3 idiomes, català, castellà i anglès, que es titulava justament com l'audiovisual, la Tàrraco dels primers cristians. L'objectiu quin era? Doncs que el visitant, que el docent, que la persona doncs, que s'apropa a aquesta realitat monumental pugui tenir un relat historiogràfic i arqueològic molt ben il·lustrat, que sigui molt, molt, molt visual, de tota aquesta ruta. No? Jo compro aquest llibret, puc passejar-me amb un llibret de petit format per tota la ruta. El compro o el descarrego a internet, perquè està gratuïtament ubicat dintre de la xarxa. Per tant, aquesta és una acció que és molt important. Ara pensàvem que era molt important fer una transcripció, diguem-ho així, d'aquest llibre a un material audiovisual. És a dir, transportar a uns 17, 18 minuts, pràcticament, un audiovisual que el seu objectiu és ubicar-lo en allò que podríem dir el quilòmetre zero d'aquesta ruta, que és en el centre tarraconense, el seminari. De manera que quan els visitants arriben, si volen fer una ruta ordenada, però poden fer-ho com vulguin, discursivament, el més interessant és aterren al seminari, on hi ha unes instal·lacions formidables que els hi permet doncs, una logística inicial abans de fer la ruta, gaudir de tot un plafonat que ja existeix en el primer pis del claustre de Sant Pau, i aleshores tenir la visualització d'aquest vídeo que podrà, doncs, com a mínim, oferir una visió, diguem, aèria, no? És com pujar una mica aèriament i dir, mira, la ruta que faràs serà aquesta, i aquest és el relat.
Una visió privilegiada, eh?
Una visió molt privilegiada, perquè com que se treballa amb reconstruccions, amb aquarel·les, hi ha, per exemple, doncs, restitucions de com eren els conjunts en l'antiguitat, això permet més intel·ligibilitat, oi? Per tant, és aquest l'objectiu bàsic, perseguir aquesta difusió que arribi a la gent. Aquest audiovisual el tenim en català, castellà i en anglès, amb l'objectiu ara de traspassar-lo també, de traduir-lo al francès i a l'italià.
Doncs convidem a tots els oients a que puguin fer aquesta ruta dels primers cristians i que també puguin doncs, adquirir o veure per internet aquest audiovisual. Andreu Muñoz, director de l'Associació Cultural Sant Fructuós, també director del Museu Bíblic Tarraconense, gràcies avui per acompanyar-nos.
Tot un plaer, com sempre.
Arreu. I l'anàlisi de l'actualitat ve de la mà, com sempre, de Monsenyor Miquel Barberà en la seva secció En el nostre món passa.
Déu vos guard, mossèn Miquel Barberà. En el nostre món passa que a tots ens fa patir el problema dels refugiats.
En el moment en què he fet la reflexió per això que estem ara explicant, penso que és difícil dir una paraula que estigui encertada en el moment en què ara ho podem dir i escoltar. Cada dia que passa hi ha elements nous a tenir en compte, però també és veritat que cada dia que passa s'acumula el sofriment de tantes persones que fugen de la mort i de la desesperació. Ningú ens pot esborrar les imatges esfereïdores de persones mortes, moltes dones i petits, de persones travessant un riu amb l'aigua fins a la cintura, caminant per camins que no se sap ni com s'orienten, o vivint en tendes amb el terra tot ple de fang, patint gana, set i fred, amb condicions higièniques inacceptables, i així anar seguint. Aquest problema té moltes cares i moltes causes. Se'n parla, certament, abastament, però tot plegat, quin desastre! Com pot ser que la Unió Europea hagi fet els plantejaments que sabem que han causat consternació i el més absolut refús, com van expressar al seu dia la nota de premsa de Càritas, de la Confer, del sector social, dels jesuïtes i Justícia i Pau. Demanem que el que es faci amb els refugiats respecti els drets humans, les convencions internacionals i la dignitat de cada persona humana. Cap a on va aquesta Europa reticent en reconèixer les seves arrels cristianes i més negada encara en portar-les a la pràctica? Hauria de fer cas de la crida del Papa Francesc en el seu discurs al Parlament Europeu. Ell ha demanat a les parròquies europees que acullin refugiats. Estiguem contents del que està fent l'Església. Fixem-nos, en un programa de televisió, amb aquells missatges que surten a peu de pantalla, un va acusar despectivament l'Església com si hagués fet poc. La ignorància és molt atrevida i potser les ganes de fer mal encara més. Algun televident s'ho devia creure. És allò que diuen en castellà, calumnia que algo queda. A l'any de la misericòrdia donem testimoni de ser misericordiosos amb tothom, també amb els que pateixen a casa nostra i també amb els que ens fan patir.
I donem un cop d'ull ara als diversos actes que hi ha aquesta propera setmana amb la Montse Sabater.
Doncs comencem, anem cap al dijous 2 de juny, amb el tercer diàleg de missió i cooperació, vocació de frontera. Quan la vocació és la raó de gastar la pròpia vida a favor de l'altre i la frontera el lloc de risc, de perill, de límit, d'unió. Intervendran Maria Isabel Correig, missionera diocesana de Kinshasa, República Democràtica del Congo, i fundadora de Colo Yabondeko, poble de la fraternitat. I també José Carlos Rodríguez, teòleg i periodista. Treballa per Nacions Unides a Centreàfrica. Moderarà la taula la vicedegana del Col·legi de Periodistes de Catalunya i presidenta de la demarcació de Tarragona, Sara Sans. Tindrà lloc al Centre de Lectura de Reus, que es troba al carrer Major número 15, a 8:15 de la tarda i organitza la Delegació Diocesana de Missions i Cooperació entre les Esglésies. Passem el divendres 3 de juny amb la Vetlla de Pregària i Acció de Gràcies per a Joves. Tindrà lloc al Santuari de la Mare de Déu de Misericòrdia de Reus a les 9 del vespre i organitza la Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut. I, per últim, el dissabte 4 de juny hi ha dos actes. El primer és la presentació institucional dels 400 anys de la parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms, que tindrà lloc al Casal Riudomenc a les 8 del vespre i organitza la parròquia de Sant Jaume Apòstol de Riudoms. I, per últim, el concert d'òrgan memorial Abel Ferreter i Hortet, a càrrec de l'organista Jordi Vergés Triat, professor d'orgue del Conservatori de Música de Tarragona i organista titular de la catedral. Tindrà lloc a l'església parroquial de Sant Andreu Apòstol de la Selva del Camp a 9:45 de la nit i organitza els Amics de l'Orgue de la Selva del Camp.
Doncs trobareu més informació d'aquests i d'altres actes a la secció de l'agenda del web de l'Arquebisbat de Tarragona. L'adreça és www.arqtgn.cat. Obrim el bloc informatiu explicant-vos que un any més s'han lliurat els premis del concurs bíblic de Catalunya a Tarragona, al Col·legi de la Salle, on hi ha participat més de 9.000 infants de l'arxidiòcesi.
Aquest any s'ha celebrat la 31a edició del lliurament d'aquests premis. L'acte va ser presidit per l'arquebisbe de Tarragona, Monsenyor Jaume Pujol, el delegat diocesà d'ensenyament, mossèn Norbert Miracle, el president de l'Associació Bíblica de Catalunya, mossèn Joan Magí, i la directora del col·legi, la senyora Alicia Fernández. Aquest any hi ha participat 60.000 infants de tot Catalunya, dels quals més de 9.000 són de l'Arxidiòcesi de Tarragona, de 78 centres escolars i 7 parròquies. Entre tots ells, són 38 els premiats en les diverses categories. A part dels guardonats, tots els infants, pel fet de participar, s'han endut un obsequi.
I ara un apunt per a l'estiu, el pelegrinatge diocesà al Santuari de la Mare de Déu de Lourdes, a França. Aquest any serà del 30 de juny al 4 de juliol.
Aquest any, el pelegrinatge organitzat per l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes de Tarragona arriba a la 44a edició, uns dies de servei, pregària i convivència als peus de la Mare de Déu. El pelegrinatge també contempla un espai per a joves voluntaris que vulguin viure l'experiència d'acompanyar els malalts. Tota la informació del pelegrinatge per als malalts, voluntaris o professionals de la salut es pot trobar al blog de l'Hospitalitat, hospitalitattarragona.blogspot.com. També es pot contactar via telèfon trucant al 977-23-77-35 o al 666-17-16-79.
Doncs per avui posem punt i final al nostre programa El Campanar des de l'estudi de ràdio de l'Arquebisbat de Tarragona. Recordar-vos que us podeu descarregar el programa des del nostre web, el trobareu a la secció de la ràdio. Nosaltres tornem la setmana vinent amb més programa. Que vagi bé. Gràcies per escoltar-nos.